René Herrera.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana hem conegut la notícia que el pla funcional del futur hospital Ernest Lluch serà presentat abans de finalitzar l'any. La consellera de Salut, Marina Geli, ha reconegut als alcaldes de les poblacions implicades problemes i retards en l'encàrrec del projecte, especialment pel procés d'expropiació dels terrenys on es construirà l'hospital. Unes obres que haurien d'haver començat el passat estiu. Els ajuntaments, però, continuen pressionant perquè la seva posada en marxa sigui el més aviat possible i fins i tot avançaran a la Generalitat els diners per a la convocatòria del concurs d'idees per a la seva construcció. Tot i que aquesta és una de les notícies més importants de la setmana, són molts els temes que han conformat l'actualitat informativa a Ripollet. Coneguem-nos els titulars. Nou impuls a l'Hospital Comarcal, Francina Ricard.
Els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, acompanyats pel gerent de la Mancomunitat, es van reunir el passat dimecres amb la consellera Marina Geli, tècnics de la conselleria, i Enric Mangas, gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, per comentar l'estat del projecte del nou hospital.
Gran acollida del mes actiu per part de la ciutadania.
Després de l'acceptació de les primeres activitats, el proper dilluns s'iniciarà la setmana amb una xerrada sobre el tema de l'Alzheimer i continuarà la resta de dies amb tallers per utilitzar el telèfon mòbil o baix de saló i dues conferències.
31.000 usuaris fan ús de la línia de bus 648.
Comunica Montcada i Reixac des de Can Sant Joan amb Ripollet Cerdanyola, la Universitat Autònoma de Barcelona i Bellaterra.
L'Escola del Martinet acull aquesta tarda la inauguració de l'exposició Maletes de l'escultora cerdanyolenca Anna Riverola.
La mostra ha estat organitzada per l'Associació d'Amics del Martinet, entitat que convida tothom qui vulgui assistir a la seva inauguració a partir de les 8 del vespre.
La mostra Josep Maria Brull, l'artista El Mestre d'Home, es podrà veure del 7 al 30 de novembre al Museu Etnològic de Barcelona.
L'acte d'inauguració va tenir lloc dimarts 6 de novembre i va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la família de l'escultor.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat per aquesta nit l'obra de teatre Passat el riu, de Joe Di Pietro.
L'obra, dirigida per Oriol Brogi, està interpretada per Àngels Foc, Jordi Benacolotxa, Marisa Josa, Jaume Pla, Anna Alarcón i Xavier Ripoll. Tindrà lloc al Teatre Auditori a les 10 de la nit.
El butlletí de Ripollet ha posat en marxa un concurs mensual de fotografies digitals realitzades pels seus lectors.
A partir del proper número, la revista municipal escollirà cada mes la millor fotografia sobre alguns dels temes relacionats amb la nostra població.
Esteu escoltant Info.
Els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, acompanyats pel gerent de la Mancomunitat, es van reunir el passat dimecres amb la consellera Marina Geli, tècnics de la conselleria, i Enric Mangas, gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, per comentar l'estat del projecte del nou hospital. Laia Prat.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ens explica els motius de la reunió.
Bé, nosaltres el que li vam traslladar, perquè la reunió la vam convocar nosaltres, la vam demanar nosaltres, és una certa preocupació perquè va passar el temps i nosaltres ja sabíem que la modificació urbanística pues, portaria temps. Nosaltres estem complint els nostres compromisos. En aquest moment l'aprovació inicial de la modificació de planejament ja està publicada en el DOC i falta uns dies perquè s'acabi el pla i per tant veiem que per part de la conselleria pues, ens havia dit que es facilitaria tota aquesta tramitació per anar treballant diguem no solament el pla funcional sinó també pues, el concurs d'idees, etc.
En aquest sentit, Marina Geli els va explicar que, tot i les dificultats que s'han produït, s'han complert tots els compromisos que havia assumit la conselleria. Segons la consellera, el pla funcional de l'hospital, que finalment s'ha redimensionat i podrà atendre una població de 220.000 persones, ja s'ha finalitzat i abans de final d'any vindrà a presentar-lo als 4 municipis. En aquesta visita s'anunciarà la convocatòria del concurs d'idees per a la construcció de l'hospital. Per la seva part, els ajuntaments ajudaran a avançar tots els tràmits. Ens ho explica el mateix alcalde, Juan Parralejo.
La idea és que aquesta visita que es farà abans de finals d'any es pugui anunciar allà, que es posi, diguem, ja en licitació el concurs d'idees. Per agilitzar aquest concurs d'idees, si hi ha, diguem, problemes de tipus tècnic en la conselleria per poder treure aquest concurs sense que els ajuntaments disposem de la titularitat del sòl on anirà l'hospital, el que farem per adelantar és que els 4 municipis adelantarem, signarem un conveni amb la conselleria per tal que nosaltres adelantarem els diners per fer el concurs d'idees, que aproximadament tindrà un cost d'uns 120.000 euros i que aquest cost, lògicament, després la conselleria s'hi tornarà als 4.
El nou hospital, que tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros, comptarà amb tots els serveis i especialitzacions.
La sessió de la Junta de Govern local del passat 31 d'octubre va donar llum verda a un paquet d'ajuts de 14.700 euros per a beques escolars per a material i llibres. L'ajut anirà destinat a alumnes de la localitat que cursen estudis a 9 escoles de Ripollet i una de Cerdanyola.
Durant la compareixença per donar compte dels acords, el tinent d'alcalde Xavier Peñarandó també va destacar la signatura del nou contracte pel manteniment de l'ascensor del mercat municipal. Escoltem les declaracions del regidor durant la roda de premsa.
Per nosaltres és important des de la vessant, no?, de que, bueno, aquest és un projecte que ja portem temps i que es van avançant qüestions i que, bueno, sabeu que era també un tema prioritari, tot de poder donar-li major, primer que es veiés més fàcilment al mercat, però també major accessibilitat des de tots els carrers, no? Fins ara el mercat estava molt limitat el que era fins abans de la remodelació, el que era el seu accés només per la Rambla Sant Esteve, i s'han fet diferents actuacions per poder accedir tant des del carrer del Sol com des del carrer Nou.
Finalment també es va aprovar l'adhesió a la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni permetrà a Ripollet accedir a ajuts i formació per a la millora de l'arxiu municipal i la investigació.
I continuem amb la política. El Compromís per Ripollet ha demanat a través d'un comunicat de premsa la retirada de les fustes contaminades amb creosota del Parc Norbert Fuster. L'Ajuntament, per la seva banda, ha declarat que està previst a les inversions de 2008.
El grup de l'oposició ha argumentat en la seva petició que fa més de 3 anys que es va declarar la creosota com a element contaminant i les travesses encara no han estat retirades. En aquest sentit, el Compromís ha requerit a l'Ajuntament que actuï de manera immediata. Des de la Regidoria de Medi Ambient s'ha contestat que la retirada de la creosota al nostre municipi s'està realitzant seguint un calendari establert. Després de retirar les travesses dels parcs Oriol Martorell, Gaudí i les fustes contaminades de les escoles de Ripollet, actualment s'estan retirant les que hi havia a la illa entre el carrer de Cervantes i el de Fontanella, i només restarà el parc Norbert Fuster. L'Ajuntament ha assegurat que l'elevada inversió necessària per aquesta actuació ja s'ha previst el pressupost de l'any 2008. D'altra banda, i tal com ja va manifestar durant la sessió plenària del passat 25 d'octubre, el Compromís per Ripollet ha adreçat a la premsa altres dos comunicats on denuncia, d'una banda, la pujada dels impostos per sobre dels sous i, d'una altra, que la construcció de l'aparcament soterrani al parc del riu Ripoll busca beneficiar les empreses privades i no pas l'interès públic.
El Partit Popular de Ripollet ha demanat a través d'una nota de premsa que el govern municipal s'ocupi de solucionar problemes i de no radicalitzar la convivència a Ripollet. En el darrer ple municipal, els populars van ser l'únic grup municipal on oposar-se a l'aprovació de la moció entorn a la polèmica utilització de la imatge del rei. Pel Partit Popular, aquesta aprovació assenyala la institució municipal dintre de polèmiques mediàtiques fora del sentit majoritari del poble i resulta inútil per millorar els serveis als veïns i veïnes.
Els populars manifesten en aquest comunicat que cal a partir d'ara donar exemple als ciutadans de respectar la llei i l'ús dels espais públics municipals, també afirmant que l'actual alcalde no trobarà ajuda en els populars de Ripollet per crear i mantenir les cortines de fum que necessita per amagar els problemes de la seva gestió municipal.
I continuem amb l'actualitat política perquè la Federació del Vallès Occidental de la Joventut Socialista de Catalunya ha organitzat pel proper dissabte 10 de novembre un acte sobre immigració que tindrà lloc al Centre Cultural a partir de 11:45 del migdia. L'acte comptarà amb la participació com a ponents de representants de les entitats Xarxa Llatina, Xabaca Àrab Socialista, l'Associació Ripolletenca Folaque Afro, així com de la diputada del Partit Socialista al Parlament de Catalunya, Consol Prado.
Un cop realitzades les ponències, s'obrirà un torn de paraula per tal que el públic hi participi. L'acte va ser presentat el passat dilluns 5 de novembre a la seu del PSC a Ripollet per la secretària de Noves Realitats Socials de la Federació del Vallès Occidental i regidora de l'Ajuntament de Cerdanyola, Noelia Sánchez, que va estar acompanyada per Marcos García i Xavier Pujol, primer secretari i secretari d'Organització, respectivament, de la Joventut Socialista de Catalunya de Ripollet. Noelia Sánchez explica quin és l'objectiu de l'acte.
Que és que des de l'executiva de federació s'estan llevando a cabo diferents actos, però jo m'he centrat més en mi secretaria, que és la Secretaria de Noves Realitats Socials. Es una secretaría que trata o intenta tratar los temas sociales que preocupan a la sociedad actual y que hemos de intentar solucionar, como pueden ser inmigración, bullying, anorexia, bulimia, drogadicción, educación, entre otros. También trata las relaciones con entidades. Queremos ayudar a los jóvenes a integrarse en el asociacionismo para que se muevan para cambiar todo aquello que no les gusta. Es por eso que desde la Ejecutiva de Federación vamos a realizar un acto que tendrá lugar este sábado, día 10, a las 11:30 de la mañana, en el Centro Cultural de Ripollet.
La participació a la trobada és oberta a tothom.
I passem a un dels temes més rellevants del mes de novembre, ja que entre 40 i 50 persones s'estan trobant totes les tardes al Centre Cultural per a realitzar les diferents activitats previstes al mes actiu. Un cop finalitzada la primera setmana d'activitats, el programa encara la segona setmana amb una gran acceptació per part dels ciutadans.
El proper dilluns començarà la setmana amb una xerrada sobre el tema de l'Alzheimer i continuarà la resta de dies amb tallers per utilitzar el telèfon mòbil o davalls de saló i dues conferències sobre com fer de cuidador i cuidar-nos al mateix temps i com han de parlar els avis als seus nets. Recordem també que l'obra social Caixa Sabadell participa en les activitats del mes actiu amb l'organització del curs Salut i Qualitat de Vida de Foment de la Felicitat de la Gent Gran. Aquesta serà ja la vuitena temporada d'una activitat que el 2006 va arribar a 4.059 avis de 28 poblacions catalanes. Per a més informació, per apuntar-se als tallers i xerrades, poden trucar al 93 504 60 07. Recordem que totes les activitats són gratuïtes.
Tal com els vam avançar al darrer info, una cinquantena de mestres de tots els col·legis de primària de Ripollet van participar el passat dilluns 5 de novembre a la primera trobada de professors del municipi. A l'ESA hi va estar present directors i docents, així com autoritats i membres de la Regidoria d'Educació del municipi i membres de l'associació Rosa Sensat.
L'objectiu d'aquesta primera trobada era introduir un element d'innovació creant una xarxa d'educació infantil al municipi i un grup de treball estable que es pugui reunir periòdicament per parlar i compartir experiències en relació a l'ensenyament de nens i nenes de 3 a 5 anys. Carles Gràcia, director del centre, fa una valoració de la jornada.
La intencionalitat de trobar-nos té bàsicament l'objectiu i és reflexionar i repensar com fer aquesta pràctica educativa amb els infants de 0 a 6 anys en la nostra població. Vam poder partir d'un document amb el qual amb la seva presentació, un document de Marta Mata, que vam presentar un grup de 5 mestres també de parvulari d'Escola Bressol, un document que està a l'abast de tothom i que és un document que va realitzar la Marta Mata amb ocasió de la poenda del primer encuentre estatal d'educació infantil. És un document que reflexiona sobre 10 punts que són indicadors de la qualitat que va tenir els infants en les nostres escoles.
La primera trobada va posar sobre la taula molts temes de l'àmbit educatiu, com explica el mateix Carles Gràcia.
Bàsicament vam poder fer com un diferent nivell d'actuació, però es va centrar molt en valorar aquesta iniciativa com un procés que genera el motor de reflexió en els equips individuals a cada escola. O sigui, d'alguna manera que aquests 10 punts pogués a cada escola refer aquest replantejament d'aquestes pràctiques docents que tenim. Partint del que fem, però repensem per què ho fem d'aquesta manera i pensem en alternatives que milloren aquesta pràctica. Es va parlar de la relació amb les famílies, es va parlar de la corresponsabilitat de com compartim amb les famílies el compromís d'educar els infants, els 0 a 6 anys, i també va posar sobre la taula temes com, per exemple, l'avaluació.
L'èxit de la jornada i dels debats plantejats van fer que el centre posi ja una data de cara al mes de gener per tornar a fer una segona trobada itinerant en un altre centre.
La línia de bus 648 que comunica Montcada i Reixac des de Can Sant Joan amb Ripollet, Cerdanyola, la Universitat Autònoma de Barcelona i Bellaterra va registrar més de 31.000 usuaris fins al setembre d'enguany.
Concretament, aquesta línia va registrar un total de 31.196 passatgers durant els primers 9 mesos de l'any, exceptuant el mes d'agost que no funciona. Des de la seva posada en marxa, ara fa poc més d'un any, aquesta línia ha sofert un increment constant d'usuaris. El maig va ser el mes amb més passatgers, amb un total de 4.749, seguit de març, amb poc més de 4.300, i de juny, que no va arribar als 4.200. Per contra, els mesos d'abril i juliol van ser els mesos que van registrar menys usuaris, el nombre dels quals no va arribar als 3.400. La línia 648, que gestionen les empreses Font i Martí Renom, va ser una reivindicació de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac a la Generalitat davant la manca de transport públic que connectés els tres municipis amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
El 91.3, Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
A l'agenda d'avui els recomanem que s'acostin pel Col·legi Martinet. Aquest vespre a les 8 on tindrà lloc la inauguració de l'exposició Maletes, una mostra molt especial de l'autora Anna Rivarola que es podrà visitar fins al 21 de desembre. Aquest vespre al pavelló Joan Creus la Unió de Botiguers celebra el seu 20è aniversari amb un gran sopar i d'altra banda a partir de les 10 del vespre el Teatre Auditori presenta una nova estrena amb l'obra Passat al riu. I passem a dissabte. A partir de les 12 del migdia, contes infantils a la Biblioteca Municipal amb Nin Nong i a les 5 de la tarda els joves tenen el seu espai a la Penya Flamenca La Macarena amb karaoke, darts i billar. El Club Excursionista també ens convida a participar en una de les seves caminades. En aquesta ocasió es realitzarà l'itinerari entre Cambrils i la Mare de Déu de la Roca. I finalment acabem el diumenge. A primera hora, la Casa Natura realitzarà la sortida al Montnegre per anar a buscar bolets i a les 6 de la tarda, teatre infantil a l'Auditori amb l'obra La gran idea de la gran tortuga.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Continuem amb l'actualitat informativa i entrem en l'apartat més cultural, ja que l'escola El Martinet acull aquesta tarda, 9 de novembre, la inauguració de l'exposició Maletes de l'escultora cerdanyolenca Anna Rivarola, instal·lada al vestíbul del centre. La mostra ha estat organitzada per l'Associació d'Amics del Martinet, entitat que convida tothom qui vulgui assistir a la seva inauguració a partir de les 8 del vespre.
L'escola El Martinet està potenciant els seus espais per a diferents mostres multidisciplinàries. Escoltem Montserrat Navarro, directora del centre.
Ja la planta baixa de l'edifici va estar i ha contribuït com una sala d'exposicions permanents. Llavors hi ha exposicions que sorgeixen, que generen des del propi centre, i també exposicions de persones doncs, que estan vinculades a l'art. Si és possible, del municipi, i si no, doncs, d'algun altre indret. No? Una exposició oberta doncs, per acollir diferents llenguatges, no només el de la pintura, la fotografia, l'escultura. En aquest cas, la mostra és d'una persona que es diu Anna Rivarola, que és de Cerdanyola. L'exposició es diu Maletes.
Anna Rivarola, escultora de la mostra, s'ha mostrat molt satisfeta de l'exposició. Escoltem-la fent un breu resum del significat de la seva obra.
Doncs mira, és una col·lecció d'objectes, o jo li dic maletes, que estan fetes en format, sembla una maleta, no? Són calaixets, i després a dins doncs, hi ha, depèn de cada un, doncs, hi ha una sèrie d'elements. Vull dir, és una mica escultura, materials d'aquest tipus, reciclat. Jo les maletes les plantejo com a bagatges personals, no? Llavors, depèn del tema que volia explicar, doncs així funcionen els elements que hi ha a dintre. És, seria una mica en el sentit de bagatges personals, interiors o exteriors, no?, de les persones.
L'exposició es podrà visitar fins al proper 21 de desembre.
La mostra Josep Maria Brull, l'artista, el mestre, l'home, es podrà veure del 7 al 30 de novembre al Museu Etnològic de Barcelona, després d'haver visitat les localitats de Lloret, Tivissa i Escó, totes elles relacionades amb la vida de l'artista. L'acte d'inauguració va tenir lloc dimarts 6 de novembre i va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i familiars de l'escultor.
El Museu Etnològic aportarà tres peces de Brull de la seva pròpia col·lecció que completaran la mostra que es va poder veure al Centre Cultural entre els mesos d'abril i maig. El desplaçament de l'exposició és fruit del conveni signat el passat 20 de juny entre la família Brull i l'Ajuntament de Ripollet per tal de difondre l'obra de l'artista arreu del territori català. La família ha prestat 36 obres, mentre que l'Ajuntament s'encarrega de la infraestructura i d'efectuar les gestions necessàries per traslladar l'exposició als diferents municipis. En els propers mesos, Josep Maria Brull, l'artista, el mestre, l'home, s'exposarà a Sabadell i Sant Cugat.
El ripolletenc William Andrés Ocampo rep un premi de la Caixa Sabadell per un projecte social sobre immigració. La 34a edició dels Premis Caixa Sabadell, que va tenir lloc el passat dilluns 29 d'octubre, va atorgar 750.000 euros repartits entre 121 projectes socials.
Entre aquests projectes, William Andrés Ocampo de Ripollet va rebre 4.000 euros pel seu estudi sobre les trajectòries migratòries i integració educativa de la infància romanesa al Vallès Occidental. Recordem que els premis que anualment atorga la Caixa Sabadell van destinats a treballs, estudis i projectes de caràcter social desenvolupats al Vallès Occidental.
Tal com els hem avançat a l'agenda cultural, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat per aquesta nit l'obra de teatre Passat el riu de Joe Di Pietro.
L'obra dirigida per Oriol Brogi està interpretada per Àngels Poc, Jordi Benacolosa, Marisa Jossa, Jaume Pla, Anna Larcón i Xavier Ripoll. L'argument se centra en el Nic, un jove solter que cada dijous va sopar amb els seus avis materns i paterns que viuen al mateix edifici. La història s'embolica quan el noi anuncia que l'han promocionat professionalment i que està a punt d'acceptar l'oferta de treball que el farà anar a viure a una altra ciutat. Els avis de l'estat intenten que el seu net es quedi i conviden a sopar una atractiva noia soltera. Un pla que no sortirà tal com havien previst. Passat el riu començarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de l'entrada és de 15 euros.
D'altra banda, aquest diumenge el Teatre Auditori acollirà un nou espectacle, en aquest cas dirigit a tota la família. Es tracta de La gran idea de la gran tortuga. Aquest espectacle d'ombres xineses es basa en un mite i un conte provinent dels indis de l'Amèrica del Nord.
A la primera part es presenta una adaptació de l'antic mite El fang sobre l'esquena de la tortuga, on el poble indi explica la seva visió de com es va crear la terra i tot el que hi viu en ella. Després s'explica a través del conte Agafa el foc i corre la seva idea de l'origen del foc. En contraposició al nostre món modern, on el principal lloc l'ocupa la ciència i la tecnologia, aquest espectacle intenta recuperar els mites i contes contes per descobrir paisatges diferents, plens de màgia i colors. L'espectacle, que començarà a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, forma part de la programació estable del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, que compta amb el suport del Circuit d'Espectacles de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. El preu de les entrades és de 3 euros i gratuït per als menors de 5 anys. La Casa Natura serà l'escenari el proper dijous 15 de novembre de l'exposició 3 instants de natura produïda per l'obra social Caixa Sabadell i l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura. L'exposició recull les 73 millors fotografies presentades al tercer concurs Instants de Natura sobre temes com el paisatge, la fauna, la flora, la natura inanimada i la relació entre humans i natura. Aquest concurs va néixer ara fa 3 anys amb l'objectiu d'unir el sentit artístic de la fotografia a la seva capacitat de denúncia de les agressions al paisatge. Enguany s'han presentat 632 fotografies realitzades per 230 persones. L'inauguració el proper dia 15 a 7:45 comptarà amb una xerrada i un passi de diapositives a càrrec del fotògraf naturalista Francesc Muntada. L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 2 i els diumenges de 10 a 2. I continuem parlant de fotografia, i és que Butlletí de Ripollet ha posat en marxa un concurs mensual de fotografies digitals realitzades pels seus lectors. A partir d'aquest número, la revista municipal escollirà cada mes la millor fotografia sobre algun tema relacionat amb la nostra població. El concurs està dirigit a fotògrafs amateurs i és obert a tota la població. L'objectiu és donar cobertura tant a aquells testimonis gràfics d'interès informatiu que puguin ser captats per la càmera de qualsevol ciutadà, com a fotografies d'anúncia per fomentar el civisme o petits detalls de la realitat de Ripollet, tal com explica el regidor de comunicació, Alberto Castro.
Tracta de reflectir en fotografies la realitat del nostre poble, que pot ser un carrer, pot ser una flor, pot ser doncs, una veïna doncs, que es disfressa per carnaval, és a dir, qualsevol moment que tingui a veure amb el nostre poble doncs, pot tenir cabuda en aquest concurs.
Les fotografies participants s'han d'enviar per correu electrònic al butlletí@ripollet.cat abans del dia 15 de cada mes. Les que arribin passat aquest termini entraran al concurs del mes següent. L'únic requisit tècnic que es demana és que siguin en format digital i tinguin un pes entre 1 i 3 megas. Alberto Castro ens desvella quin serà el premi que s'endurà el guanyador de cada mes.
Hem pensat que una altra eina que cada vegada és més quotidiana i popular són els reproductors MP4 i aquest serà el premi del guanyador de cada mes. El reproductor MP4 que entenem doncs, que és una eina utilitzable, moderna i que pot ser d'atractiu i d'interès.
Els participants poden enviar tantes fotos com vulguin, sempre identificades amb un títol i el nom i telèfon de contacte de l'autor. Cada mes es publicarà el treball guanyador, així com un recull de les millors fotos que hagin arribat a la redacció del butlletí. Aquesta nova secció contribuirà, segons el regidor de comunicació, a fer més atractiu el butlletí, un missatge consolidat a la nostra població.
El butlletí està molt consolidat dins de la nostra població. Cada vegada és un vehicle d'informació i crec que el ciutadà, quan el veu, el mira amb deteniment, no? I crec que potenciar-lo a través d'aquest concurs de fotografia és un pas més per aconseguir que cada vegada, quan la gent ho rebi a casa, doncs ho llegeixi amb interès per veure quin ha sigut el guanyador. Però, òbviament, el butlletí per si mateix ja té un interès. I anem treballant per cada vegada dotar-lo de més contingut d'utilitat pública i que pugui ser una eina de consulta permanent per estar assabentats de tot allò que succeeix al nostre poble.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenté, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs com sempre, comenta'ns com va quedar la realitat esportiva el cap de setmana passat.
Doncs mira, la setmana passada es van produir, tot l'esport que seguim aquí a la ràdio, doncs 9 victòries, 7 derrotes, 6 descansos, gent que descansa perquè el club Toni Bar, i un partit que va ajornar per manca de jugadores que va ser el club bàsquet Ripollet. A destacar, doncs, la victòria del Ripollet 1-0 davant de l'equip de Palau de Plegamans i el partit que es va suspendre al camp de la penya pel dia Pajaril, amb un àrbit que va voler cobrar aviat, i va dir, jo avui comentaré si abans sentim el bar quan estava fent un tallat, de que passi el que passi, jo a 3:45 fico al final del partit i me'n vaig. Per tant, no va arribar a 3:45 perquè en el minut 25 de la primera part va parar el joc, va expulsar un jugador de l'equip del Sant Post, em va expulsar un altre, em va expulsar un altre, es van quedar 8 jugadors i l'àrbit va decidir abandonar el partit.
Déu-n'hi-do, sabem el motiu?
Doncs jo que tenia tard. Sí, tenia tard i més ho va dir. perquè abans aquest partit hi havia un altre, eh? I generalment, pues, clar, quan hi ha un partit abans, diguéssim, no es comença mai a l'hora, no? I va començar amb aquest mes tardet i va dir que el tio pitaria final. El que passa que duria tenir molt car, molt car, molt car, i el partit el va, quan guanyava l'equip contrari, per 0-1, el que havia marcat el penal, va suspendre el partit, i s'ha de decidir veure quin dia se jugarà, però la penya ha de jugar contra aquest equip, aquí a Ripollet, i aquest equip amb 8 jugadors, perdent per 2-0 la penya per jugar per ells. Llavors, si anem al futbol sala, doncs, van guanyar tots els equips del futbol sala, va guanyar el Ripollet, va guanyar el Ripollet B, va guanyar l'equip de Can Clos A, i va guanyar l'equip de Can Clos B, mentre que el bàsquet, podem dir que s'actuen al Ripollet B, van perdre tots, perquè el Ripollet va perdre 3 punts abans del Can Adrià. El Ripollet B va guanyar 19 punts a l'equip que anava segon, que tot vol ser nen, per 85-66, i llavors el Gasó va perdre de 20 punts, el Gasó B va perdre de mida un punt, i el Gasó C va perdre de mida un punt, o sigui que van perdre tots els equips quasi d'un punt. El sub-21, el Ripollet va guanyar per dos punts a l'equip del Montcada, o sigui el Bufalà de Badalona, i el Gasó va perdre la pista del Senyor per 40-64.
Aquí ja no va anar d'un punt.
Aquí ja va de mig punt, no? Va suspendre el partit entre el Llinars i el Ripollet i a l'Alella, que va guanyar, va perdre a casa davant del femení del Gasó per 36-51. Victòria de l'equip del tenis que va guanyar fora, al camp del Sant Boi, i el Serranyola, que va guanyar el Sant Boi Ripollet per 29-15. Mentre que el club de hockey va tenir jornada de descans, i pel que fa, el tenis va mantenir jornada de descans tots els equips.
Sí, que l'embol no ha continuat amb la seva ratxa guanyadora, que va començar
la
setmana.
Potser va ser un espejisme, no? És bastant que es passa amb jugadors que comencen, no? Comencen en el que han tornat a reclopar-se ara per jugar, i clar, estan jugant amb equips molt durs. I llavors hem de dir que va aconseguir aquesta victòria molt bona, però que van perdre amb un Serranyola molt reforçat aquest cap de setmana.
Doncs estem a divendres i parla'ns una miqueta de quins són els partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Un partit que el Ripollet jugarà, tornarà a jugar a casa, i farà contra el Canovelles. I és curiós perquè amb el Canovelles tindrà un jugador, bueno, un entrenador, que ha estat molts anys de coordinador al club de futbol Ripollet, i que el diumenge passat em comentava, diu, mira, després de 26 anys de fent d'entrenador, és la primera vegada que m'enfrento contra el Ripollet.
Déu-n'hi-do.
I serà l'equip a base, l'entrenador de l'equip del Canovelles, i fins ara, l'any passat, fins ara, i ha sigut corrent amb el Ripollet, tota la vida, no? No ens jugaran contra el Ripollet i menys a les 12. L'Ateneu Cortia Pajaril, doncs, n'hi ha jugat Santa Perpètua, mentre que el Ripollet de Pupol Sala, que va segona a la Lliga, jugarà a la pista del líder, que és el Corbera. Mentre que l'equip del Ripollet B jugarà a la pista del Nivo Sport, el Can Clos A jugarà a casa contra el Masnou, i l'equip del Can Clos B jugarà a Sagull de Badalona. Perquè fa el bàsquet, té un difícil partit a l'equip primer, a l'equip A, que jugarà a la fita del Sant Josep de Badalona. El Ripollet Vinyi anirà a jugar al camp de l'últim classificat, que és el Sant Quirze, mentre que el Gasol jugarà contra l'Europa. El Gasol B farà contra el Sagrat Cor, i el Gasol C farà casa contra el Sama, un dels últims classificats de la Lliga. La categoria de sub-21, l'Estadi Gràcia jugarà contra el Club Bàsquet Ripollet, i el d'escola pista seria contra el Gasol. I en el món del bàsquet femení, el bàsquet Ripollet, si té suficient jugadores, jugarà contra l'Escola del Carme, i el Comerí Ripollet jugarà contra la Torreina de Ronçana, un equip que va segon a la Lliga. El hockey, el Ripollet jugarà a la pista del Centelles dissabte a les 8 del vespre, i també a les 8 del vespre el Ripollet jugarà contra l'Alcarràs, en el món del handball. En el tennis, l'equip de més de 18 anys tindrà en jornada les cans, mentre que l'equip B, que és de més de 40 anys, jugarà a casa contra l'equip del Sant Andreu de la Barca, que és el progrés d'aquesta lliga. I en el món del tennis taula, doncs, el Ripollet jugarà contra l'Alcalella, tercer classificat contra cinquè. El 5 de Ripollet jugarà el líder, a l'equip de l'Avilés, que és el líder de la competició, amb un partit més que el Ripollet. El Malgrat de Mar jugarà contra el Ripollet a les 6 de tarda del dissabte, i el 5 de Ripollet a la Primera Nacional tindrà jornada de descans. I per acabar, podem dir que en el món de l'artisme, aquest cap de setmana hi haurà la mitja marató de Salou, el cross del Mataró i la Deòvia de Sant Sebastià, i que la setmana que ve, doncs, hi ha l'assemblea de socis del Club Rower de Ripollet.
Doncs un ampli conjunt de partits que es disputen aquest cap de setmana, i nosaltres, com sempre, per acabar aquest espai esportiu, volem conèixer quin és el convidat avui a l'Infosport.
Doncs el Club Handball Ripollet.
Molt bé, doncs ja ho saben, de 7 a 8 de la tarda, l'Infosport amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies.
Vosaltres.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Busques un mecànic de confiança per al teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el teu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balmes 2022.
Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels seus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar.
Nonell i Canal. La nostra curadoria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accident, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Rambla de Sant Andreu, U3 de Ripollet. Nonell i Canal. Vingui i faci la seva consulta sense compromís. Si vols passar una bona estona en companyia, vine a la Rotonda. La Rotonda, servei de bar especialitzat en tapes, entrepans de xapata i torrada. A més, t'oferim la terrassa més àmplia de Ripollet. Som a la Rambla de Sant Jordi número 2. La Rotonda, la millor opció.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Avui hem volgut dedicar l'espai de l'entrevista de l'Info a parlar de la Unió de Botiguers de Ripollet, una associació molt activa de la nostra població que enguany celebra el seu 20è aniversari. Per això ens acompanya a l'estudi el seu president Joan Serrano. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs explica'ns una miqueta com es presenta aquest 20è aniversari.
Com se presenta? Bueno, pues se presenta, la veritat sigui dita, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de celebració. Doncs hi ha que recordar que són 20 anys, no? I la lògica, doncs, a la Unió de Botiguers han passat moltíssimes persones i que, bueno, pel fet d'aquest 20è aniversari, doncs, toca, doncs, donar aquests agraïments a les persones, doncs, que han dedicat, doncs, molta part de la seva vida, en aquest cas, a la Unió de Botiguers.
Uh-huh. Una de les coses que més destaca d'aquest aniversari és la creació d'un àlbum de cromos. Com és aquesta iniciativa? Explica'ns-la.
Bueno, doncs, mira, explico per sobre. A principis d'any, el mes de gener, es va crear una comissió del tema del 20è aniversari i quatre, diguem, caps de zona de la vida de botiguers van començar a treballar, a fer idees de què és el que podien fer per la campanya, no? I bueno, van idear de fer això. En un principi tenia moltes dubtes, però bueno, a poc a poc però van consolidar aquesta idea de fer aquest àlbum de cromos. Perquè, bueno, tot hi ha que recordar que el comerç està molt lligat a la ciutat. La ciutat és comerç, la comerç és ciutat. I en aquest cas, pues, bueno, que a la Punt de Cormo és un mecanisme molt important, que és que la gent va a visitar, diguem, les botigues per poder obtindre el cromo. I de lògica també el que va tinguent el cromo, pues, va completar amb aquest àlbum i se'n va enriquint de tota la imatge fotogràfica que hi ha del poble de Ripollet, amb moltes fotografies molt inèdites i molt maques, no?
Els cromos adquireixen, bueno, es aconsegueixen amb la compra a les botigues, o no?
Bueno, en un principi es valorava de fer-ho així, però potser l'experiència d'altres poblacions que també ho han fet, Pues no és aquest el cas. El que és l'àlbum de cromos, físicament a l'àlbum, el mateix botiguer valorarà qui li dona, li regala, o fent una compra, o amb una persona que de veritat pot fer aquest àlbum. Això ja cada botiguer ja ho marca, no? El fet del cromo, bueno, pues, a veure, tota persona que si li presenti la botiga dient que està fent l'àlbum de cromos i desitja el cromo, pues, si li dona. Però no necessàriament pues, té que comprar alguna cosa, perquè hi ha botigues que potser pues, són industrials i no fa falta comprar, però sí que té l'obligació de donar-li el cromo.
I per tots els que participin i aconsegueixin completar aquest àlbum, teniu preparat un sorteig.
Bueno, pues sí, una manera de poder agrair pues, aquesta feina, aquesta marató de buscar els cromos, pues, bueno, la seva recompensa en aquest cas és que amb el Sant Jordi de la Rambla, en aquest cas el meu botiguer, que té la seva presència amb una carpa, pues allà bueno, tothom que en aquest cas tingui l'àlbum complet, pues, si ho pugui demostrar, entrarà dintre d'un sorteig que en el mateix dia, si serà pel matí, els horaris ja ho marcarem, però en el mateix dia, cap al final del matí, pues, vindrà el sorteig dels guanyadors. En aquest cas hi ha 3 teixits de plasma, una cosa així.
Déu-n'hi-do. Demà dissabte teniu preparat un sopar de germanó al poliesportiu de Ripollet. Quanta gent anirà? Qui heu convidat?
Bueno, el sopar de germanó jo diria sopar d'aniversari.
No? Sí, no? Del 20è aniversari, que no és poc, eh?
Sopar del 20è aniversari. I llavors, bueno, tenim la presència de la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Ens acompanyarà també el senyor president de la Càmera de Comerç de Sabadell, el senyor president de l'Agrupament de Botigues de Catalunya, el senyor alcalde de Ripollet, de Campanarejo, i el senyor Fando, regidor de Comerç. També en Ferran Tornell, que és el regidor, en aquest cas, regidor de Comerç i regidor ara de Cultura.
Uh-huh.
I, bueno, expresidents de la Unió de Botiguers, tots els expresidents que han estat amb nosaltres en aquest curs d'aquests 20 anys, secretaris també de la Unió de Botiguers, botigues en especial, botigues que van obrir la seva botiga fa 20 anys, també es commemora i si fa un agraïment, les botigues que van obrir en aquest cas l'any 87, han passat 20 anys i també se li donarà, són 4 botigues en el cas de Ripollet, associades a la Unió de Botiguers, no? I després també hi haurà un reconeixement a membres fundadors de la Unió de Botiguers que encara continuen fent tasques a la Unió de Botiguers.
Uh-huh. Com ha canviat el comerç? O sigui, hi ha molts nous comerciants, en resten molts antics comerciants de fa 20 anys. Com ha variat? Ha variat de zona? La importància de les botigues s'han canviat d'ubicació?
Bueno, cal dir, bueno, com acabes de comentar, que si han canviat la zona, bueno, de fa 20 anys, lògicament, ja en zones arribades que no existien. Diem 20 anys, com si dius dos, i 20 anys són molts anys, molts. I en zones com de Sobargas, Balmes, molta part de Ripollet que no existia, que ara, pues, doni-do la quantitat de comerços que n'hi ha. La zona nova, la zona de Castellinesta, la zona de dalt de Pizarro, moltíssima zona de Ripollet, que ara, pues, la veritat, hi ha molt comerç i molt actiu, no? I molts carrers que de tota la vida han sigut comercials continuen sent-ho consolidats ja, per exemple els Anjors i Ramos Esteban, Pau Casals, Padró i altres carrers, Calvari, Intros i carrers que, bueno, que antigament eren molt, molt comercials i bueno, ja han anat baixant durant vida en altres puestos, no?
Uh-huh.
En quant a l'evolució del comerç, bueno, pues, jo diria que molt important perquè 20 anys enrere el nivell del comerç a l'ara actual, pues, ha variat, la veritat, que molt, molt. No sé, la benvinguda de grans cadenes i de grans botigues aquí a Ripollet també ha fet espavilar una mica també els comerç autòctons d'aquí del poble, no? I la modernitat també que veiem arrel de moltes grans superfícies que tenim aquí al costat, pues, això motiva que tu tens que estar amagordísticament al dia, no? I bueno, doni-do, la feina que estem fent. Nosaltres des de la Unió de Botiguers el que sí que valorem molt i donem molt hincapié és que se puguin fer cursets, cada dos partits estem fent cursets, és reciclatge, de modernitat, de tota classe de coses que li interessa al botiguer, per això, perquè se modernitzin i perquè estiguin al dia i a nivell d'escaparates, a nivell d'informàtica, a nivell de tot, no? I això ho agraeix molt al botiguer i el resultat està que la botiga pues, un guany va guanyant i això el client ho nota, ho veu i bueno, la missió és aquesta, no? Que el botiguer quedi aquí a Ripollet comprant.
Ha evolucionat molt la pròpia Unió de Botiguers en aquests anys?
Bueno, la veritat que... pues sí. Des del principi... Des del principi
com ha començat tota aquesta història?
Bueno, si vols faig un petit resumen, no?, dels principis de la Unió de Botiguers, no? Breument. Bueno, pues mira, si vols que digui la veritat, tot va començar aquí, en aquesta mateixa casa, aquí on estem aquí a la ràdio, bueno, a baix per la sala, pues fa, bueno, això, 21 anys, no? I bueno, tot va vindre per, precisament en aquestes èpoques com ara, la instal·lació de les llums guirnaldes de Nadal, la primera vegada que des de l'alcaldia, pues, ens convocava a una reunió per a explicar que es col·locarien aquestes guirnaldes com a primera vegada a Ripollet, i seria la Rambla Sant Jordi, Rambla Sant Esteban, i bueno, necessitaven l'ajut, la col·laboració dels botiguers, en aquest cas, que havien a la Rambla Sant Jordi i Rambla Sant Esteban. Per primera vegada, en aquest cas, ens reunim en una taula bastant gran, ens reunim botiguers i ens veiem tots allà pues, parlant d'això i d'unes altres coses, i bueno, pues, va ser molt emocionant, no?, poder tindre una trobada dels botiguers que això mai a la vida s'havia fet, no? Arrel d'això, de les finals de Nadal, bueno, aquí la veritat, molt pobreta, comprar com la d'ara 20 anys, pot veure, si tinguéssim una foto, l'evolució.
Les bombetes aquelles, no? Bueno, de color.
Un triàngulo, una estrellita, bueno, feia pena, no? Però bueno, va ser la primera vegada. I arrel d'això, pues, bueno, els botiguers ens anàvem reunint, anàvem tenint inquietuds, i per què no podem fer això, per què no podem fer l'altre, molt arcaicament, molt, a veure, reunions més clandestines, i en un bar, i aquí i allà, al centre moral, a dalt. I inclús aquí mateix, aquí on està la ràdio, també s'anaven fent reunions esporàdiques i tal. I bueno, en aquest cas pues, arriba un moment que bueno, s'assabenten molts comerços de Ripollet, s'assabenten que hi ha una moguda de comerciants que estan parlant, que estan dient, que tinc la Rambla, que no fan Esteban, i bueno, pues, ens comuniquen de que, bueno, que això no puc quedar aquí, que això ho has de ampliar i tal. No? Llavors es fa una reunió, una reunió, macro reunió, que van a més de 50 i pico de persones, aquí mateix al centre parroquial, ¿verdad? I d'allà, pues, bueno, molts botiguers d'arreu de Ripollet pues, comencen a parlar i pues, les seves problemàtiques i problemes que n'hi ha, que si era al principi del paricentro, pues, carai, tothom tenia por i tenien inquietuds, i bueno, veien que estava molt bé, que la Rambla Sant Jordi i la Esteban pues, feien coses, però bueno, que volien ampliar la cosa. I arrel d'aquesta reunió va néixer la primera junta provisional de la Unió de Botiguers de Ripollet. Uh-huh. Allò va ser el mes de març, em penso, i el mes d'abril ja es constituïa i ja es feien tots, en realitat, tots els papers i començaven a fer les reunions, no?
Quants comerciants formen per actualment la Unió de Botiguers?
Actualment som 137, crec.
I quin és l'àmbit que més o menys cobreix del volum total de comerços? Teniu estudiat això, si són el 20, el 30, el 50% dels comerciants de Ripollet?
Jo diria que com comerços actius importants de Ripollet, potser estem en un 60% dels comerços importants. No?
Suposo que al moment del 20 aniversari feu una valoració, és el moment encara una mica, doncs, què farem en el futur? Quins són els projectes que actualment doncs, teniu en ment? Penseu fer una continuïtat perquè esteu contents de la feina reta fins ara o voleu fer un canvi?
Bueno, a veure, el que sí que te puc dir, idees que prenyen i plantejaments de futur sempre es plantegen, el que sí que puc dir que, bueno, la veritat sigui dita, la nostra junta directiva, totes les membres que la formem, que doni do, la feinassa que estan tinguent. Tens que recordar que ja portem dos ritos tocs en aquest any, revistes que també estem fent parlant del comerç, ara estem treballant amb la campanya de Nadal, que si ara també sopar, vull dir, per la ONG que som. De veritat que moltes coses voldríem fer, però bueno, a poc a poc anem fent coses, però això sí, vull dir, hi ha coses previstes per l'any que ve, però primer anem pas a pas, no? com aquí la campanya d'Arc, que és tot un pas, nosaltres també anem una mica pas a pas, i cada vegada pues, volem tot fer millor, i això, però bueno. El que sí que vull dir que hi ha molta, molta feina a fer, molta feina, i més feina no podem fer perquè, però bueno.
Perquè tenim horari comercial.
Som els que somos.
I
de cantar, i ens deixem moltes hores de la nostra feina, aquí no cobra ningú, i bueno, fem el que podem, i bueno, ja vist està, no?, el que hem fet, no?
Estem a les portes de Nadal, què ens esteu preparant?
Bueno, a veure, la campanya de Nadal, pels pressupostos que tenim, molta gran cosa no podem fer. Més que és el 20è aniversari que ja han dedicat molta part d'aquest pressupost a altres coses, amb aquest sopar i tot, i bueno, el que sí que serà una quantitat de l'any passat, la campanya volem que tingui continuï el mateix lema, tot un pas, això els clients de Ripollet, els veïns ho van acceptar molt bé, apostem una altra vegada per això, per la campanya tot un pas, una altra imatge, un altre disseny, farem banderoles, etiquetes festives als canals, a les botigues associades. Tornarem a fer el clàssic, perquè ja s'ha tornat un clàssic, que també la gent ho espera, com el Ripostó, també espera aquesta butlleta que hem de posar dintre d'una urna i fer un gran sorteig al Teatre Auditori. I aquesta mecànica de que li puguin tocar diners i comprar, doncs això ho farem aquest any una altra vegada. No sé si serà l'últim o no, però com que és un clàssic i la gent, quan ho fareu, no? Ho pregunta i de moment no hi ha perspectives de canvi. Segur que per l'any que ve hi ha una idea molt innovadora, molt important, i és variï, no? Però de moment aquesta... Ara, el premi no sé si serà 6.000 euros per una sola persona, 2.000, 2.000, 2.000, 3.000, 3.000, això ho acabarem de valorar. Sí, perquè, bueno, tenim molta feina.
Una vegada passi tot això del sopar i... Molt bé. Suposo que, bueno, una de les cites també importants, com tu comentaves ara mateix, que està molt esperat, és el Ripostoc. Esteu satisfets d'aquesta iniciativa?
Home, la veritat que molt, molt contents. Molt satisfets, molt contents, però molt contents, a veure, com a nivell de botiguers, més que contents estem satisfets perquè veiem que els botiguers que participen això ho transmeten, vull dir, ells estan molt contents. Sí, els que participen, els que aquest diumenge surten allà, posen totes les seves ganes, la seva il·lusió, i veuen que aquell dia surt rodó, com està sortint fins ara, vull dir que fa un dia estupendo, que la gent acompanya, que venen gent a tot arreu, que venen, que poden exposar el seu producte, vull dir que tot quadra i surt bé, i els participants són els que, de veritat, els repostors són els participants, el públic també. Però si ells ho passen bé i disfruten, nosaltres, a veure, què podem dir, no? És el nostre objectiu està complet. I amb ganes d'encara millorar-ho, podeu fer bé, que lògicament es pot fer millor, sempre tot es pot fer millor, però bueno, al veure que la gent participa i els comerciants cada vegada amplien, i van començar, bueno, la prova està que a l'octubre de l'any 86 van ser 22 comerciants que van participar de carpes, de l'any 86, octubre de 80... 2006, no? 86, no? Que dic.
Sí. Hasta dos, 20 anys, eh?
Pues sí. Exacte, a l'octubre del 86, no? Del 2006, pues eren 22 comerciants participants, però pues, aquest any, pues, a l'octubre del 2007, pues han sigut 42, 43, vull dir que...
Molt clar, sí.
Això vol dir que algú està passant, el comerç està molt viu, està molt animós, bueno, i continuem, pensem que continuï així, i nosaltres per la nostra part posarem tota la feina a fer perquè això continuï i vagi encara a més, poc a poc, però a més.
Estem a punt de finalitzar aquesta entrevista, i ja que tenim aquí el Joan Serrano, que no només l'hem convidat com a president de la Unió Botiguer, sinó que aprofitarem un moment per parlar del Joan Serrano com a fotògraf, i és que no podíem estar de preguntar-te per aquests darrers guardons que has rebut a dos premis de molt prestigi, com són el Pere Ferran, l'Ajuntament i el Diari de Sabadell, i el teu nomenament com a artista fotogràfic per part de la FIAP. Què suposa això per tu?
Bueno, en aquest cas, a veure, en aquest cas a nivell professional, a nivell fotògraf, pues, la veritat és que, bueno, pues, contentíssim, no? Contentíssim perquè, bueno, a nivell persona, pues, vas aconseguint fites, objectius que te marques estaven arribant i vas aconseguint, diguem, titulacions, distincions, però la veritat, doncs, molt, com en l'àmbit fotogràfic i en el món de la fotografia, doncs, la veritat, molt importants, no? Que això t'enriqueix, doncs, de moltes coses, no? I que és molt, molt important per continuar-hi, no? I no acaba aquí, vull dir que això em dan encara més títols d'aconseguir, com tot, no? Com en el karate, pues ahí, amb els cinturones, pues aquí igual, no? I això s'aconsegueix, pues bueno, pues amb feines, amb treballs i, bueno, i així pues arriben els títols d'aquests, no?
A més tens ara una exposició en marxa, també?
Pues sí, tinc que dir que, bueno, esteu convidats, eh?
Gràcies.
Demà dissabte a la sala d'Antic Granados de Cerdanyola fem una exposició fotogràfica d'imatges de Xina. En aquest cas som 5 autors, que ja estem en la nostra exposició, amb 125 obres, 25 cada un. I aquesta exposició ve per un viatge que vam fer tots 5. En aquest cas van ser 7 espanyols que van anar a la Xina a fer aquest viatge, que podria explicar, perquè és un poc llarguit el tema.
Mereix una entrevista a part.
Això sí, perquè és molt complexa, i pues, moltes anècdotes, molt a explicar, i moltes vivències. Però bueno, 5 fotògrafos que vam anar a diferents puestos de Xina, pues, són de Pòcer, no? De l'agrupació fotogràfica, que estava en aquest projecte. I bueno, pues, lògicament, cada un té el seu material, té les seves fotos, i bueno, ràpidament es van posar d'acord a dir, bueno, aquí tenim que això, que ho visqui i ho puguem lluir i que ho pugui veure tothom. Llavors, bueno, portem un any i pico fent aquesta exposició, però fent no, preparant-la. Perquè la sala d'Enrique Granados no... A veure, des d'un any per un altre que tens que fer la petició de la sala. I bueno, i toca demà pues, fer aquesta exposició de fotos pues, de la zona de Xinjiang, de la zona del Tíbet i de la zona de Yunnan.
Doncs ja ho saben, a la sala Enric Granados de Cerdanyola. Només ens resta felicitar-lo per aquestes dues vessants, aquest èxit a la vessant tant professional com artística. Joan Serrano, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres, i res, que la propera.
Molt bé. Doncs felicitats per aquest 20è aniversari. Nosaltres ens acomiadem, arribem al final d'aquest info d'avui.
Esteu escoltant Info.
El jazz és un crit de dolor i esperança, un crit de melangia. Al jazz sempre hi ha una persona que esquinça el seu dolor. Tots els dilluns, al 91.3 de la FM, viu-lo sense restriccions. De 10 a 11 de la nit, a Ripollet Ràdio. Escolta a tot jazz, al ritme de la novel·la negra. Amb The Singer.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i el diumenge a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Fins aquí l'info d'avui divendres 9 de novembre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Us deixem amb un dels temes Treu Bany, el darrer àlbum de Gerard Quintana. Es titula Voldria aprendre, i és que, com sempre es diu, mai està per fer-ho. Una dita que aquests dies s'estan aplicant molts avis i àvies de Ripollet que estan participant al més actiu. Els deixem fins al proper divendres. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Voldria aprendre a construir cada moment que sé que et fa feliç. Voldria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat. Escripar les lleis que no he triat. Ajuntar les mans per arribar. No costaria. mai a tant de junts.